Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I ara us explicaré un capítol que, si em permeteu la paraula planera, flipareu. Flipareu, us indignareu, us enfadareu i, sobretot, us preguntareu per què tenim una insuportable incapacitat de l'administració, una insuportable incompetència, fins i tot, m'atreveria a dir. Possiblement ara algú està pensant que s'està passant de la ratlla. Doncs us ho explico. I em dieu. Igual sí, eh? Mireu, vosaltres cobreu. Veritat, habitualment, a final de mes, es cobra. Vale? Per saber i per calcular la nòmina, la vostra nòmina, la paga extra, bueno, la vostra i la meva, clar, la de tots nosaltres, les nòmines, les pagues extres i la cotització d'autònoms, per calcular tot això, hi ha un índex que es diu ordre de cotització. Això, l'ordre de cotització, és una norma anual que es publica al BOE, al Boletí Oficial de l'Estat. I això que fa? Fixa els topalls màxims, mínims i tipus de cotització a la Seguretat Social a Espanya. Amb aquesta xifra oficial, publicada al BOE, es calculen les nòmines. Bé, quan ha d'estar publicat, és a dir, quan ha de ser oficial aquesta ordre de cotització? Doncs a finals d'any. És a dir, abans del 31 de desembre. És a dir, perquè comença l'any fiscal, l'1 de gener, comença l'any fiscal, i llavors a partir de l'1 de gener és quan s'han de començar a calcular les nòmines en funció de les noves cotitzacions, del nou ordre de cotització aplicat, no? Bé, llavors a partir del 31 de gener ha d'estar publicat, perdó, el 31 de desembre, perdó, ha d'estar publicat. Això que significa que el 31 de desembre, com a molt tard del 2025, havia d'estar publicada l'ordre de cotització d'aquest 2026. Bé, doncs s'ha publicat el 31 de març. S'ha publicat el 31 de març. És una obligació que tenen l'administració, eh? Això què significa? Això significa que tots els càlculs de les vostres nòmines i de les pagues extres i etcètera, etcètera, no se sap si estan ben calculades. És a dir, que igual us han pagat de més o us han pagat de menys. No em digueu que això no és al·lucinant. No em digueu que això no és... que està fora de tot pensament. Bé, bàsicament estem parlant que si s'ha publicat això el dia 31 de març, quan havia d'haver estat publicat el 31 de desembre, com a molt tard, vol dir que aquest primer trimestre de l'any s'han calculat nòmines i cotitzacions sense conèixer les bases definitives. Això que obliga a refer liquidacions ja tancades, doncs, en pocs dies, aquest mes d'abril, amb la campanya d'Hisenda començada. És una cosa que a vegades penses, oh, pues jo estic capacitat per ser ministre. Pitjor no puc fer, és impossible. Però bé, va, entrem més en detalls davant d'això, davant d'aquesta incompetència, perquè és riure per no plorar, perquè és increïble, sembla un còmic, això. Parlem amb la senyora Montserrat Cerqueda. La senyora Montserrat Cerqueda, intentarem treure l'aigua clara i parlar planerament amb ella, és degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Jo, em permetràs que sigui molt planer a hora d'explicar-te això, però estic flipant amb el tema, eh? Com és possible que passin aquestes coses?
Doncs nosaltres, ni com a professionals ni com a ciutadans, tampoc ho entenem. Per ficar una mica de context amb el que està passant i intentant explicar-ho el més planerament perquè tothom ho entengui, us diré que hi ha unes bases de cotització mínimes i màximes anuals per tots els treballadors, siguin del règim general o autònoms. Aquests mínims i màxims, per tal de garantir unes pensions adequades, els marca l'ordre de cotització que ve del Ministeri cada any. Cada any s'augmenten. Per què? Mm. Doncs perquè les cotitzacions es vagin adequant a lo que és l'increment de la vida
i es puguen
actualitzar.
Etcètera,
sí. Claro, claro. Què passa? Que lo normal abans de la pandèmia i lo lògic i lo coherent és que aquest salari mínim interprofessional nou i aquestes bases de cotització noves sortissin publicades a finals de desembre,
sí,
extraordinàriament el dia 2 de gener. Per què? Perquè el 2 de gener ja hem de calcular nòmines amb els preus actualitzats per a l'any en curs.
Correcte.
I pot veure una persona que el 2 de gener sigui baixa i ja tingui dret a la cotització nova.
Correcte.
Per tant, ho hem de saber abans d'acabar l'any. Doncs aquest any ho hem sabut 3 mesos després de començar l'any.
Però això com és... Rio per no llorar, perquè és molt sorprenent, això, no?
Clar. Llavors, com ens perjudica a tothom? I començaré per la part potser més lleu, que és la dels professionals, que el que ens fa és donar-nos més feina,
clar,
sense poder-ho repercutir als nostres clients, perquè tampoc en tenen cap culpa. O poder-ho repercutir, però també perjudicant els clients, no? Però el més gros és que perjudica les persones treballadores. Per què? Si gener, febrer i març cotitzem per les bases de l'any passat, les baixes mèdiques que aquestes persones puguin estar tenint dret en base a la seva cotització durant el gener, el febrer i el març són menors perquè no s'ha actualitzat la base de cotització.
Mare meva.
Llavors, no només som els professionals que ho patim i molt, perquè hem de refer la feina, sinó que les persones treballadores que tenen dret a prestacions, doncs cobren menys. I si això ho traslladem a tot l'estat espanyol, perquè aquesta és una ordre i una norma de la Seguretat Social de cotitzacions, que no és per comunitats autònomes, sinó que és a nivell nacional, doncs imagineu-vos, quanta gent pot repercutir,
clar,
i quants diners s'estalvia l'Estat.
Home, en 3 mesos, imagina't, en aquest cas. Clar, i un cop arriba, en aquest cas, on està l'origen del problema? En una confusió? En una incompetència? En un si eso ya te llamo? On està l'origen d'aquest retard de 3 mesos? Perquè una cosa són, com tu deies, 2 dies extraordinàriament, però 3 mesos és un escàndol.
Bé, pensem i som conscients de la complexitat que tot això genera. Perquè hi ha complexitat, però també pensem que és que... De fet, no sabem on és la causa, perquè nosaltres amb el Ministeri hem parlat molt, els hi hem dit, hem anat a Madrid a parlar-hi, tenim la sort des de Barcelona, des del Col·legi de Barcelona, d'estar en una taula del Ministeri i ens hem assentat amb la ministra.
Però és que no caldria ni anar a parlar, perquè és la seva feina, bueno, s'entén, no?
No, però hi parlem de diferents coses que ens afecten i per millorar.
Entenc,
no?
Entenc.
Perquè
sí, sí.
Una cosa és que els hi legislin i altra cosa és que nosaltres els hi puguem donar la visió des de que ho vivim i com els hi podem aportar idees de millora a l'hora de tot el que volen legislar i implementar-ho, no? Mm-hmm. D'alguna manera. I d'això en parlem, no? Parlem de la necessitat de tenir el salari mínim a finals d'any, per l'any següent, de la necessitat d'aquesta seguretat jurídica,
sí,
per empreses i treballadors. Perquè, clar, mira, la base de cotització cada any augmenta. Sobre la base de cotització és sobre el que el treballador i l'empresa paguen els seus percentatges d'impostos, tant de Seguretat Social com de IRPF. Això vol dir que, com que tenim les bases anteriors, ara mateix ho hem de regularitzar perquè és amb efectes retroactius des del gener, hem de tornar a fer la feina, però les nòmines estan mal pagades.
Correcte.
Per què? Perquè hem pagat unes quantitats quan realment n'han de ser unes altres. Pels estats comptables de les empreses ja no quadra. Però és que els treballadors, com que han cobrat de més, perquè se'ls ha descomptat de menys, hauran de passar comptes amb els seus empresaris.
Mare meva.
És que la magnitud d'això és
important,
molt important.
És molt important. I Montserrat, això ha passat aquest any? És a dir, aquest exercici que ha començat ara el 2026 o és una qüestió ja lamentablement habitual d'altres anys?
No. Ara, podríem dir que des de la pandèmia cap aquí,
sí,
de 3 anys encara més cap aquí, això s'està greujant. L'any passat va sortir al febrer, finals de febrer, aquest any a finals de març.
Però, bueno, no sé si us ho han explicat, el per què triguen tant en arribar a donar aquesta xifra.
No.
Sí,
no,
és una qüestió de càlcul, d'acords polítics que s'han d'arribar al final, a canvis, no sé, no hi ha una explicació clara.
Nosaltres no sabem del cert per què passa, sí que cada any reclamem de que, si us plau, això doncs és quelcom que és irregular i que no ajuda a ningú, però no aconseguim exactament el motiu. No te'l sabria explicar perquè no seria just, perquè no
ho
conec.
Ja, d'acord.
No. Doncs... Però està clar que és un tema de publicar unes bases de cotització. Quan han arribat a l'acord quin és l'augment, és el mateix que el salari mínim. També triga molt a sortir. Per què? No? Si també afectes dia 1 de gener.
Doncs, senyora Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat aquí, molt amable.
Gràcies i espero haver estat prou planera com per arribar a tothom.
Sí, no pateixis, jo que sóc mig tontet, ho entenc perfectament. No, si entrem en detall, no, però està clar que és un problema. Mireu, i a més, clar, aquí entra una mica ja el comentari populista, no? I no tan populista, jo crec que en aquest cas no és populista, perquè això qui ho compensa? Clar, estem parlant d'una compensació, d'una errada de l'administració, i una errada sostinguda en el temps des de la pandèmia, segons s'explicava la Montserrat. I això qui ho compensa? Qui compensa aquestes empreses? Qui compensarà els treballadors que hagin tingut aquesta errada? A tornar o a agafar més diners? Això, qui paga aquesta errada? Perquè quan tu tens una errada en una declaració de renda, ara que estem en plena campanya, ho pagues. I no s'equivoquen, ho pagues. Si ets autònom, ni t'explico. Si ets autònom, ja ho saps perfectament i no cal que entri jo aquí. Però quan l'administració té aquestes errades, sostingudes en el temps, qui ho paga, això? Pues, si eso, ya te llamo. Va, deixem aquest tema, que ja és per... M'ho vaig fer ampolles, per parlar d'una situació que també possiblement coneixeu. I és la contaminació acústica. La contaminació acústica a les ciutats. En parlem de seguida aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar. La red más segura.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Contaminació acústica. Què podem entendre com contaminació acústica? Allò que ens fa mal al cap, bàsicament. també es pot mirar de moltes maneres aquesta contaminació acústica, de moltes formes. El cas és que la contaminació acústica, sobretot a les ciutats, s'ha convertit en un dels principals problemes ambientals de les grans ciutats. Dic de les ciutats perquè el camp, no sé si el soroll del riu o d'un ocellet es pot considerar contaminació acústica. No ho sé. O viure a primera línia de mar amb un soroll de les onades trencant constantment. No sé si això podria ser considerat contaminació acústica o sorolls relaxants. Va en funció del què. El cas és que la contaminació acústica té un efecte directe sobre la salut i la qualitat de vida de la població. Bé, a Barcelona aquesta realitat és especialment evident, i a les grans ciutats, en tot cas. En aquest context s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll. Què és l'Observatori del Soroll? Doncs és una plataforma digital que està impulsada per entitats veïnals que recull i analitza dades sonomètriques de la ciutat en temps real. Són 200 sensors que estan distribuïts per tota la ciutat i amb aquesta informació recollida es poden arribar a conclusions on s'ha d'actuar o no s'ha d'actuar, o més o menys, en funció del seu soroll. Però parlem de contaminació acústica i parlem d'aquesta plataforma. En parlem amb el senyor Jordi Romeu. El senyor Jordi Romeu és catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Gràcies per atendre'ns a la trucada. Quan parlem de soroll aplicat a la salut, estem parlant d'una cosa molt greu en funció d'on estiguis?
Sí, clar. Quan més soroll reps, més efecte té sobre la persona, naturalment.
I com afecta el soroll a l'ambient o hi ha una ciutat com Barcelona?
Bueno, el nivell de soroll a la ciutat, diguem, és relativament elevat, clar, comparat amb el camp, com has dit tu, i està per sobre del que... No de Barcelona, sinó estem parlant de qualsevol ciutat, de qualsevol... lloc urbanitzat, per dir-ho així, el nivell de soroll està per sobre sempre del que ens correspon. Tant de dia com de nit. Llavors, clar, depèn també de la nostra situació dins de casa, l'aïllament que tinguem, doncs, doncs serà millor o pitjor. Però, en general, tenim més soroll del que ens convindria tenir. Sí.
Clar, quan parlem de tant de dia com de nit, de dia igual, en una ciutat, fins i tot, ho has de tolerar perquè és l'activitat normal, però, ostres, de nit és quan tenim un problema, no? Sobretot pel descans i sobretot a l'estiu, ara que ens s'aproparà el bon temps. Finestres obertes, soroll que entra, etcètera, etcètera.
Bueno, jo diria que el soroll té efectes sempre. El que passa és que hi ha uns efectes que són més evidents que altres. Uh-huh. I hi ha l'efecte que és la molèstia, que de nit el soroll doncs molesta més. Però de dia el soroll també molesta, i de dia també el soroll també afecta la salut de les persones. Però certament que de nit, i com bé dius tu, quan arriba la temporada d'estiu en països mediterranis, doncs, que volem dormir a la finestra oberta, doncs el soroll afegeix un problema extra, que és la dificultat per poder dormir, naturalment.
Ara que s'ha posat en marxa l'Observatori del Soroll, que és una plataforma digital doncs, que analitza dades sonomètriques... Clar, totes aquestes dades que pugui recollir un observatori com aquesta plataforma, com aquest Observatori del Soroll, a què es poden aplicar? Com poden ser utilitzades per millorar o sobretot per entendre, no, el fenomen de la contaminació acústica?
Bueno, el primer és la conscienciació de la societat de l'existència d'aquest problema. Saps per què? La primera font de soroll som nosaltres, som les persones.
Sí.
I molts desconeixem l'efecte del soroll sobre la persona, no sabem com es mira, què vol dir un decibel o 60 decibels. Bueno, doncs, aquest observatori el primer que ha de fer és ajudar a que tothom prenguem consciència de què és aquest efecte soroll, que el soroll existeix, que es mesura, i llavors quins nivells tenim. Quan ens adonem que aquests nivells estan per sobre del que es demana, del que hauríem de tenir, doncs potser començarem a fer menys soroll nosaltres en la part que ens toca i potser també demanarem més activitat o més proactivitat a l'administració per utilitzar o per aplicar mesures reductores de soroll, organitzatives, tècniques, les que calgui.
D'acord. Jordi, igual ara t'atreco una mica en funció de dades exactes o semblants. Quins són els nivells adequats o saludablement òptims de soroll que hauríem de tenir o suportar?
Mira, aquí hi ha unes guies de l'Organització Mundial de la Salut que diuen que a la nit hauries d'estar doncs, uns 25 dB, una cosa així, a dins de casa, estem parlant dins de casa. I que de dia, també diu l'Organització Mundial de la Salut, en l'exterior s'hauria d'estar uns 45 dB o una cosa així. Llavors, de dia, això en un entorn urbà no es pot aconseguir, no es pot aconseguir a curt termini, però dins de casa sí. I de nit, doncs, amb finestres tancades, això també es pot aconseguir. Amb finestres obertes ja és més difícil.
Doncs senyor Jordi Romeu, catedràtic universitari que treballa al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l'UPC, escolta'm, gràcies per aquests incentis i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre contaminació acústica, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel tema.
Un plaer, moltes gràcies. Bé, llavors seria qüestió de buscar algun lloc on hi hagués prou silenci per descansar la ment, en aquest cas. Però sabeu, si busqueu un lloc amb silenci absolut, que hi ha unes càmeres i uns llocs on el silenci és absolut, tampoc és bo per la salut. O sigui, és que som així d'especials, els éssers humans són així. Va, que estem a punt d'arribar de seguida a dos quarts, i ja que parlem de contaminació acústica i de més, també parlarem d'una contaminació en l'aire per pols en suspensió, que és el que viurem i el que estem ja vivint avui divendres. Una pols sahariana que la tenim en suspensió i es mantindrà sobretot Catalunya Central i el sud, sud de Catalunya i Catalunya Central, i estarà aquesta pols en suspensió. De seguida actualitzarem aquestes dades de la meteo amb un detall, un abans que us faig, i és que de cara a diumenge hi ha un desplome, una davallada, una caiguda important de les temperatures de cara a diumenge, és a dir, tornarà l'hivern, temperatures fresquetes, molt fresquetes, que haurem de recuperar l'abric, el que no tingui l'abric, sobretot de cara a l'interior. Parlarem de la situació del trànsit, com està la situació a la xarxa viària, i evidentment parlarem de l'inici de la jornada de Lliga, amb els titulars, amb el José Luis Gil, que ens portarà a la darrera hora del Real Madrid-Girona, un partit força interessant. Primer, de cara als blancs, de cara als merengues, que és un partit d'aquells que dius, buf, a veure com va la cosa, i de cara al Girona, que en funció de si treu un resultat positiu, doncs, ostres, el Bernabéu, un resultat positiu és un què. Va, que de seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyores horàries, de 2:15 del migdia, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. El moment és d'actualitzar i repassar la informació de serveis i comencem per la meteo. De cara a aquesta tarda, calor. Calor. Continuen aquestes temperatures importants, marcant rècord, eh? Marcant rècords de temperatura amb unes qüestions realment importants que superaven els 30 graus ahir cap a Ponent. Ostres, déu-n'hi-do això, eh? Déu-n'hi-do això. Bàsicament, el març del 2026 ha estat el quart més càlid registrat mai al món, amb 1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials. Estem parlant de que estem en condicions, parlem del continent europeu, en condicions més seques de l'habitual al mes de març. És un que hi són dades i sobretot hem de mirar i hem d'acostumar-nos a ser resilients davant d'un canvi climàtic que tindrem a sobre. Concentrant-me en el que toca a casa nostra, conforme a l'episodi meteorològic, de cara a aquesta tarda, aquesta calorada es mantindrà, tot i que ja té les hores comptades. Pols en suspensió, l'aire bruteja, sobretot Catalunya central i sud, amb aquest aire, amb aquest pols saharià que ens ve cap a sobre. Hi ha un domini claríssim del sol, bàsicament, i les temperatures elevades. De cara a dissabte comença la cosa a canviar. D'entrada continuarem veient, és a dir, si heu de netejar el cotxe, espereu a dilluns, com a mínim, eh? Perquè aquesta pols sahariana s'estendrà per tot el territori, hi haurà un predomini del sol, començarem a notar més núvols a l'alçada, que és el preludi del canvi de temps que se'ns tira a sobre. Ja dissabte a la tarda les temperatures començaran a recular, es mantindrà aquesta polsa en suspensió i ja esperem un inici de pluges de cara per la Vall d'Aran. Serà diumenge, quan notarem aquesta davallada important de les temperatures. Estem parlant d'una caiguda de més de 10 graus. De 10 a 14 graus, en funció del punt de Catalunya on estiguis, de baixada de temperatures. És a dir, és una mica de retorn de l'hivern. Allà on avui estem a 32 graus, demà possiblement, és a dir, diumenge, estarem que arribarem als 20, com a molt, 20-21 graus. Estem parlant d'això, d'una caiguda important de les temperatures. I pluja. Pluja. No serà una pluja important, no serà una pluja d'aquelles d'alertes, però sí, sobretot cap a Ponent i Catalunya central, diumenge al matí parlo, eh? I nevades al Pirineu Occidental. Diumenge per la tarda el que s'esperen és aquesta mantinguda de pluges, que pot ser a qualsevol punt del territori, insisteixo, no seran abundants, no seran d'alerta, però marcaran sobretot aquest inici de baixada important de temperatures que estaran mantingudes més o menys pel que tocaria per l'època ja durant tota, o pràcticament tota la setmana que ve. Important, com està la meteo? S'ha tornat boja. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, moltes gràcies. Repassem aquesta xarxa viària. Hem de dir que, per una banda, augmenta el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Primeres retencions de divendres a la tarda, podríem dir, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, C58 carregada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Baixac i el Nus de la Trinitat. AP7, també, ja parlem de l'altitud, aturades puntuals, de moment, tram de Barberà del Vallès, sentit nord, sentit Girona, o a la B23, l'altitud i retencions, 2-3 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell. Acabem amb una incidència, C63, a Lloret de Mar, un accident. Si dona pas alternatiu, això vol dir trams aturades en totes dues direccions. Com et deia, a la C63, aquest accident molt a prop de Lloret de Mar.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Doncs molt pendent de com serà aquest partit del Bernabéu.
I el derbi. És una jornada completeta, perquè, efectivament, com has recordat, doncs, pels equips catalans, comença aquesta nit, a les 9, al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Girona. El Girona, que ara mateix està 8 punts per sobre de la zona de descens i que visita el Bernabéu en un bon moment, o en un moment no del tot dolent, perquè, com que és el partit que li agafa el Madrid al bell mig de l'eliminatòria davant del Bayern i el Madrid està necessitat d'anar a Múnich a remuntar, doncs vés a saber si no es troba al Girona un Madrid distret, un Madrid amb poques ganes, un Madrid...
No és el moment perquè el Madrid estigui distret amb poques ganes, eh? Perquè crec que ajuda...
Va veure vostè el Mallorca-Madrid?
Sí.
I?
Sí.
No hagi falta dir nada más. Doncs això, 9 de la nit, Real Madrid-Girona, recordem, el Girona sense Bannat i sense Tali Blind, el defensa holandès, que no ha entrat tampoc en la convocatòria de Mitchell. A més, Arbeló va perdre ahir l'Oremus, va dedicar a donar pistes, jugarà Militao, jugarà Bellingham, jugarà Camavinga, jugarà aquest i l'altre. És el partit que obre la jornada i és el partit que, evidentment, viurem al tiempo de juego, a la jornada d'aquest divendres. Però és que demà hi ha derbi. Hi ha un Barça... Sí, és una llàstima, no?, que el derbi ens hagi agafat en aquesta setmana de Champions...
No, està bé. Tota la...
No, perquè hem parlat poc del derbi. El derbi...
No, hi ha una dada curiosa del derbi que a mi m'ha cridat l'atenció. No sé si s'ha parlat prou, que l'Espanyol no guanya des que es va enfrontar el Barça a Cornellà al Prat. És possible que avui l'Espanyol puntui el...
Bé, demà.
Puntui el Camp Nou i canviï aquesta dinàmica? Pot ser?
Home,
és per... una alineació planetària?
Per poder ser... Pot ser.
Home, ja.
Com vostè està posant sobre la taula, home, sense menystenir a ningú, eh? Seria una alineació planetària. Jo, si no l'erro, l'Espanyol no guanya el Camp Nou des del famós de la Peñazo. Des d'aquell partit, el famós de la Peñazo, l'Espanyol no guanya el Camp Nou. I el que vostè diu té tota la raó del món.
Li recordo les cases d'apostes que apostaven pel Barça davant l'eliminatòria.
S'ha acabat l'eliminatòria?
No, encara no.
S'ha acabat l'eliminatòria?
No, encara no.
Què visualitza... Ja, és que m'ha posat la muleta, ja ets d'entrar. Què visualitza vostè amb més facilitat? La remuntada del Barça al Metropolitano o la del Madrid al camp del Bayern?
D'entrada i sobre el paper, tot i partint de la base que tot és possible, en principi crec que la del Barça.
Gràcies, no hace falta decir nada más. A més, miri, ja tenim àrbitre pel derbi, l'hem conegut fa uns minuts. Hernández Hernández, el Canàries, serà l'àrbitre espanyol que representarà el CTA i el futbol espanyol al proper Mundial de Futbol. Tota la sort del món per l'àrbitre canari. I de les rodes de premsa. Si ha estat cosa dels caps de premsa, ho hem d'agrair. Ho agraeixo personalment i aquí. Que no s'hagin solapat la roda de premsa de Flick amb la roda de premsa de Manolo González.
Doncs molt bé. No, home, de cara a mitjans informatius això és magnífic.
De cara a aquest humil redactor, mil gràcies si heu tingut alguna cosa a veure als departaments de comunicació de Barça i d'Espanyol. Flick ha parlat molt poquet del derbi. Ha dit que l'objectiu i la prioritat és la Champions abans que la Lliga. No ha entrat massa en el tema de les paraules d'ahir d'Arbeló a tornant a parlar dels àrbitres, del Negreira, etc. Ha dit que no ha de gastar ni un gram de força en aquest tema. I no ha volgut donar pistes de la gestió de jugadors com De Jong o Lamine Yamal, perquè és que el partit de demà convida a fer rotacions pensant en la remuntada del Barça al Metropolitano. Era pregunta obligada pel tècnic del Futbol Club Barcelona.
Ja ho veurem. Per descomptat, hem de tenir cura dels jugadors, hem de gestionar els minuts, com fem sempre, però tenim molta qualitat en aquest equip. I també els titulars de demà seran un equip fantàstic.
Només li ha faltat de dir allò de posarem al camp el millor equip possible, que és la meva feina i per això em paguen. Amb aquesta història li han anat a Manolo González, el tècnic de l'Espanyol. Escolti, a l'altre cantó de la Diagonal s'està parlant poc del derbi. Bueno, a mi no és problema meu, ha dit Manolo González, és problema d'ells i dels que pregunten. Un espanyol que, com vostè diu, des del 3 de gener... que va caure davant del Barça, no ha tornat a conèixer la victòria en Lliga, però que va tornar del camp del Betis amb bones sensacions.
Sí, sí, home, és un punt
brotes verdes,
valuós, eh?
Brotes valuós. Verdes. És possible, Manolo, estendre aquests brotes verdes al partit de demà al Camp Nou?
Pues al equipo, últimamente, el equipo no está mal, al contrario. A partir de ahí, los detalles que nos han penalizado muchas veces, el otro día en Sevilla contra un rival con un potencial grande fuimos capaces de minimizarlos bastante, y es lo que tenemos que intentar hacer mañana, volver a ser un equipo competitivo, fiable, que igual pues esté muy bien colocado. El otro día el equipo estuvo muy bien a vigilancias, no se fue arriba sin cabeza como nos ha pasado un partido que hemos querido ganarlo antes del minuto 50, por decir algo. Entonces creo que el equipo en ese aspecto, si mañana está ordenado y sabe jugar el partido, le vamos a competir bien al Barça seguro.
Doncs veurem què és el que passa. Manolo González i Hansi Flick ara mateix estan de camí cap a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, del Futbol Club Barcelona, perquè han quedat allà per, a partir de les 2 de la tarda, fer-se la protocolària foto de tots dos entrenadors
amb la samarreta
abans d'un derbi.
I tirant-se floretes una a l'altra...
Bueno, què tal te va? Pues oye, mira, ja lo ves, no gano des de que vinisteis a Cornellà.
No, però està bé, que és un bon ambient, vull dir, és el que s'ha de fer. Una cosa és la rivalitat del derbi i altra cosa...
Lo cortés no quita lo valiente.
Són les punyalades i els...
I tret d'algun moment puntual d'antagonismes molt declarats a la banqueta d'un i d'altre equip, aquesta foto protocolària s'ha fet sempre amb els diferents protagonistes. De la resta del futbol, doncs miri, el cap de setmana pot tenir un protagonista, que és la Unió Esportiva Sant Andreu.
Ah, sí?
Perquè aquest cap de setmana...
Ah, sí, és veritat.
Sí, pot ser nou equip de primera ref.
Correcte.
Puja de segona ref a primera ref. Juga al camp del València Mestalla en el partit que tanca la jornada. Ha de fer lo mateix que hagi fet l'Atlético Baleares, que juga abans, a casa contra l'Andratx. És a dir, si guanya el Sant Andreu a Mestalla, nou equip de primera ref. O allà s'hi trobarà, de moment, a Sabadell, Europa i Nàstic de Tarragona. I en bàsquet tenim un Mònaco-Barça d'Eurolliga a 7:45 de la tarda.
Partit important, aquest, eh?
Importantíssim pels homes de Xavi Pascual. Em diu l'Alberto Díez que amb una victòria, no matemàticament, però sí, en els dos partits que queden, l'equip de Xavi Pascual s'asseguraria el play-in. I en plana poliesportiva, aquest cap de setmana, el Barça d'handbol es pot proclamar campió de Lliga, cosa que comença, malauradament, per l'handbol espanyola, no ser notícia, que és una... estendre un palmarès increïble de la secció d'handbol del Barça, i tindrem també Champions de waterpolo femení. El Juan Arias ens aportarà l'última hora d'aquest esport.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Ha dit vostè que baixen 10 graus
Entre 10 i 14, en funció del punt, eh? El diumenge, eh? Diumenge. Demà no. Ni avui ni demà.
No, ja, però, escolti, 10 graus...
Sí, no, és que és important. Vull dir, tot apunta a això, eh? Tots els models apunten a això. José Luis, moltes gràcies.
Doncs,
torni l'abric.
Tant de bo s'equivoqui. Adéu.
Com a 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres esports cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlem del 30è congrés de vacunologia que s'està fent a la Vall d'Hebron. Avui tanca. Quines són les novetats? De seguida en parlarem aquí a migdia cope a Catalunya i Andorra.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
8. La cuenta atrás ha comenzado. 5. La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de vacunes. I s'està celebrant a la Vall d'Hebron, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el 30è Congrés de Vacunologia es conforma a l'impacte de les vacunes, novetats, maneres i situació, i les novetats que hi poden haver. En parlem d'això amb el doctor Xavi Martínez, del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. A què consisteix aquesta actualització de les vacunes que esteu fent a la Vall d'Hebron?
Doncs mira, aquest és un congrés que aquesta ja és la 30ª, crec que es diu així, edició. Portem 30 anys, any rere any, intentant agafar el pols de què és el que està passant a nivell de la vacunació. No només a nivell d'aquelles vacunes que es poden introduir, que són noves, i quin és el benefici teòric que poden aportar, sinó el que per nosaltres és més transcendent és quin és l'efecte que han tingut aquelles vacunes que progressivament s'han anat introduint en el calendari de vacunació o que s'han anat introduint dintre del conjunt de pacients del risc. Llavors, això és el que fem cada any, bàsicament. Intentem fer una fotografia de què és el que ha anat passant en el darrer any, intentem posar una mica de focus en aquelles novetats que probablement ara mateix encara no són tan evidents, però que en els següents 2-3 anys seran realitats claríssimes.
Sí, sí.
Intentem fer pues, això, un pols de l'actualitat, de què està passant amb les malalties immunoprevenibles i com estan actuant les vacunes en elles.
I les conclusions són positives? Quines són les conclusions?
Home, per mi que em dedico a això sempre són positives. Però en un principi, i de fet, només cal que girem la vista a què va passar fa 5 anys. La situació que teníem en relació a la pandèmia, si no haguessin existit les vacunes en aquell moment, ja et puc assegurar que no estaríem parlant tu i jo d'aquesta manera i que l'evolució social hauria estat radicalment diferent. Mm. Però al final, el principal missatge que nosaltres estem obtenint en aquest congrés, i que és un dels que any rere any anem obtenint, és que les vacunes continuen funcionant. Continuen funcionant sempre i quan siguin administrades. I per tal de ser administrades, és necessari que nosaltres com a col·lectiu, el col·lectiu sanitari, tant infermeria com medicina, com qualsevol persona que està dintre l'entorn, tingui clara quina és la utilitat i quin és el benefici que pot aportar per les persones del seu voltant i pels seus pacients.
Mm.
I això és un altre dels focus que posem dintre del curs de vacunes. Intentar conscienciar, intentar aportar aquesta informació científica per facilitar la vida del professional sanitari que ha de donar el consell al pacient que té a la seva consulta dia rere dia.
Quan parlem de noves vacunes, això com es fa? Vull dir, com s'introdueix una nova vacuna? Contra què? Quina és la preferència? Com funciona això? No sé si m'ho pots explicar en res, perquè sé que la pregunta és una mica densa i llarga, no?, per estendre'n.
Bàsicament és una pregunta que es podria respondre en tot un congrés, a grans trets és...
Sí.
Hi ha determinats agents infecciosos que produeixen una càrrega de malaltia important en determinats entorns, no? És diferent, per exemple, la càrrega de malaltia que pot tenir Zaire de la que podem tenir nosaltres. Llavors, les farmacèutiques s'adonen d'aquest nicho de mercado, no? D'aquesta necessitat de poder respondre a una patologia, a un agent infecciós que està produint una càrrega de malaltia, i el que fan és apostar per un disseny, per diferents dissenys que es van implementant al llarg dels anys i que poden començar en un any determinat i finalitzar-se o no finalitzar-se al cap de 20 o 30 anys. Al final, això és el que acaba passant, no? El desenvolupament d'una vacuna pot trigar molt de temps, però al final l'efectivitat de les mateixes pues, ens porta on estem.
I quin pes té, doctor, el tema econòmic? No, evidentment, estem parlant d'una farmacèutica, les farmacèutiques habitualment el que volen és guanyar diners, i la necessitat sanitària. No sé si m'explico, perquè clar, aquí estem jugant amb la salut, estem parlant de vacunes que salven milions de vides, però també estem parlant d'una inversió que fa una farmacèutica en la investigació del desenvolupament d'una vacuna. De què depèn aquest equilibri?
Bueno, al final és el negoci de la salut, però el negoci de la salut és tant per part de les farmacèutiques com per part de la salut pública. Vull dir que tots formem part d'aquest negoci i tots el que estem intentant és que hi hagi una millor salut poblacional. No és una qüestió només d'un benefici puntual, perquè molts cops, independentment dels objectius financers que poden haver-hi darrere de les farmacèutiques, sempre darrere hi ha un objectiu sanitari. I per nosaltres, des del punt de vista de la salut pública, aquest és l'objectiu que prima. Nosaltres no la part econòmica és una part que és important per la presa de decisions per incorporar o no incorporar vacunes, però no és l'únic element transcendent per incorporar vacunes dintre del calendari de vacunació, ni de lluny.
D'acord. Llavors, el calendari com quedaria de vacunació, bàsicament? No oblidem que a Espanya no és obligatori la vacunació, no?
Exacte. A Espanya no és obligatòria la vacunació i, a més, cada comunitat autònoma té independència per les recomanacions que hi ha a nivell del Ministeri de Salut decidir o prendre decisions en funció dels criteris econòmics que considero o dels criteris epidemiològics. Llavors, a nivell de Catalunya, aquest any, un dels principals canvis que es produiran és la introducció d'una nova vacuna per previndre la infecció per pneumococ, tant la bacterièmia com la pneumònia, que fins ara estàvem utilitzant una vacuna que cobria aproximadament el 60% dels diferents tipus de pneumococ que circulen al nostre medi, i a partir d'aquest mateix mes s'introduirà una vacuna que en lloc de 20 valent s'anomena 21 valent, però que està dissenyada d'una forma diferent i que teòricament té una potència o tindria un benefici potencial de protegir, en lloc d'aquest 60, d'un 75%. És a dir, incrementem la protecció de l'adult, tant de l'adult adult per edat, no? Adult per sobre 65 anys, com d'aquells adults que tenen una patologia de base que condiciona un augment de risc de malaltia pneumocòcica.
Doncs, doctor Xavier Martínez, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta, gràcies per fer 5 cèntims d'aquest 30è congrés de sobrevacunologia que esteu fent. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem de sanitat, parlarem de salut. I continuant tot això, parlant de vacunes, parlarem de salut. I parlarem de la humanització de la salut. Com s'humanitza la salut? En principi, això que estic dient hauria de ser. Ja no hauria de fer falta pensar en humanitzar la salut, sinó que hauria de ser una cosa habitual. Però de seguida parlarem del model efectiu de la UIC. En seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, el doctor Boi Ruiz, que és director de l'Institut Universitari de Pacients de la UIC Barcelona, ha plantejat la necessitat d'avançar cap a un sistema de salut que combini l'excel·lència clínica amb una atenció centrada a la persona. És el model efectiu, arrelat a UIC Barcelona. Parlem d'aquest model i parlem amb el doctor Ruiz, que dirigeix el màster universitari en gestió sanitària i la càtedra de gestió sanitària i polítiques de salut a UIC Barcelona. Doctor, benvingut.
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per venir aquí als estudis. En què consisteix un model efectiu?
A veure, jo crec que el concepte el podem derivar de les paraules, no? Vol dir que quan rebem una atenció volem ser ben atesos des del punt de vista de la nostra malaltia i, com deia el fundador de l'Institut, l'Albert Jovell, si no em poden curar, que em puguin cuidar. I, en segon lloc, que des del punt de vista de persona sigui tractat dins de la meva dimensió humana. Mm. Que no solament tingui un tractament d'èxit tècnic, que és el mínim exigible, sí. Però que després això vagi acompanyat de la dimensió de la persona.
Clar, des de la càtedra de la UIC, quines són les claus o com es transmet tot això als professionals per tal d'aplicar aquest model?
A veure, nosaltres partim d'un concepte que a mi em van ensenyar quan era estudiant, que era que no hi ha malalties. Per tant, tractem malalts, no malalties. A partir d'aquí, aquest model de dimensió afectiva que ha d'acompanyar la màxima resolució tècnica possible ha de tenir dos grans components. Primer, el de l'empatia, que no és que faria allò en lloc del malalt, sinó que farà el malalt, perquè tots som diferents, no? Sí, sí. I després la compassió. Empatia i compassió. I això ho volem transmetre a totes les dimensions professionals que té l'atenció sanitària. I tant en els estudis de medicina com els estudis d'infermeria, de fisioteràpia, etcètera, no? Amb la idea de que aquesta afectivitat sigui ben transmesa. I això vol dir alimentar, durant la formació de grau, tot allò que ara se'n diu les soft skills, no?
Les soft skills, sí, sí.
Perquè sembla ser que en català no podem dir habilitats.
La pit fina, les soft skills.
Habilitats soves, però bueno... Sí. Dit això...
Ser curosos, bàsicament, seria una traducció així. No?
Significa, primer, explicar els valors del professionalisme, perquè això que estem dient de l'atenció afectiva i efectiva està continguda amb els principis del professionalisme i en els plantejaments hipocràtics. Primer un nocere, primer no fer mal. No?
Si has de curar, però fas més mal que cures, malament.
Per tant, traslladem en l'àmbit de la formació, sigui formació directiva, en el màster també ho fem, dediquem 10 hores a l'atenció afectiva, però estem introduint una matèria transversal que activi primer els valors i en segon lloc l'aplicació. Això vol dir ensenyar comunicació, ensenyar treball en equip, ensenyar context de les persones, ensenyar que no solament s'està atenent a la persona en determinades malalties, també és afectada la família, etcètera, etcètera. No? I això ho transmetem amb una matèria que sigui transversal a tota la formació, de professionals sanitaris.
Des de l'Institut Universitari de Pacients de la UIC Barcelona, tu lideres, s'està treballant per posar tot això que expliques, no? El pacient en el centre de l'atenció sanitària, no? Com valores els resultats de la implementació d'aquest model actualment?
Bé, ahir mateix a Madrid presentàvem una enquesta que hem fet per veure la percepció que té el malalt de l'atenció que rep, no? Aquesta enquesta que vam presentar a Madrid, perquè era d'àmbit estatal, pues, revela que la majoria de les persones se senten ben ateses amb la dimensió aquesta que diem, la dimensió social afectiva. Hi ha un percentatge important encara que no se sent ben atès del tot, però la majoria se sent ben atès. Cosa que...
Suposo que arribar a un 100% sempre és molt difícil, o sigui, impossible.
No, però no? Cosa que ratifica que aquest gran moviment que hi ha en els últims anys d'humanització, hi ha comunitats autònomes que han creat direccions generals d'humanització. Hi ha programes a tres grans nivells, no? Hi ha, bueno, els drets dels pacients, això que està regulat a la Llei de Cohesió i Qualitat, però després hi ha polítiques implementades des de les conselleries de salut de les comunitats autònomes. Però, a més, hi ha un gran moviment batanap.
Saps que estic molt sorprès d'aquesta xerrada que estem tenint? Estic sorprès per una qüestió molt senzilla, això que estàs dient. Perquè no és lògic tratar... O que la sanitat sigui humana, humanitzar... No parlem d'una base lògica?
Partem d'una base lògica, però hem de pensar que partint d'una base lògica, si anem ara a la formació dels nostres professionals,
sí,
per exemple, l'exigència de coneixements o habilitats amb aquest aspecte que estem dient, quan se'ns presenten al MIR, no és exigible.
Entenc.
Això no es pregunta al MIR.
No, entenc.
Per tant, hi ha coses que, com que no són demanades posteriorment,
doncs
no s'adquireixen a la formació, no? I hem de fer un recordatori permanent a les noves generacions de que aquest concepte de l'atenció humanitzada és enormement important. I hi ha grans moviments batanap. Hi ha molts centres sanitaris a Catalunya, la gran majoria, per no dir quasi tots, que tenen àrees d'humanització, que tenen àrees de participació dels pacients, que creen una dinàmica.
I això, doctor, no pot afectar molt psicològicament un professional? M'explico. Clar, humanitzar també significa empatitzar, perquè si no, no pots arribar a aquest concepte. I empatitzar significa posar-te també la pell, en aquest cas, del pacient. Això psicològicament no pot afectar un professional veient casos rere cas, sobretot els difícils.
Jo crec que és una de les habilitats que hem de tenir, no? I que hem d'adquirir. Nosaltres hem d'empatitzar, ens hem de posar en el lloc del malalt, però hem de tenir l'habilitat de no adquirir la gran preocupació de la malaltia.
D'aquí aquesta importància de la preparació, també. Tot això
és enormement important. I en aquesta preparació no ens hem de sentir afectats pel pacient, malgrat que amb el pacient, com deia, hem de tenir empatia i compassió. Però això no significa que adquirim la malaltia des del punt de vista emocional. No? I això no és fàcil.
No és fàcil, per això t'ho deia. És una qüestió
especialment depenent en quins àmbits de les patologies tractes.
Clar.
I no solament per professional mèdic, especialment per professional d'infermeria, que està molt més a prop i més contínuament al costat del pacient.
Ostres, aquí la qüestió psicològica i no diré de protecció, però sí de tenir eines emocionals per intentar que no t'afecti del tot, és important.
Que també preconitzem amb aquest model afectiu-efectiu és que no solament s'ha de protegir les emocions i la dimensió humana del pacient, sinó també del professional. Hem de cuidar el professional i hem de cuidar el cuidador del pacient.
Sí,
també,
és la gran pregunta de qui cuida el que cuida, bàsicament, això. Qui cuida el que
ara
cuida?
Ara estem dissenyant, a veure si el curs que ve, podem començar a posar en marxa un curs per cuidadors informals. Una formació per la gent, per les famílies que es cuiden de gent perquè tinguin el suport necessari.
Doncs doctor Boi Ruiz, director de la Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut de l'Institut Universitari de Pacients i del Màster Universitari de Gestió Sanitària de la Facultat de Medicina, gràcies per explicar-nos aquesta càtedra de la UIC i aquest model afectiu, molt amable.
Pues moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens doneu de poder explicar-ho.
A tu per haver vingut aquí amb nosaltres a l'estudi a explicar-ne el tema. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere com migdia, les podeu tornar a trobar a la web de la casa cope.es. Si busqueu Cope Catalunya, allà les trobareu. Cope Catalunya, i allà ho trobareu absolutament tot, tant per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. També per la nostra aplicació, tant per iOS com per Android. Allà busqueu Cope Catalunya i també les trobareu. Les nostres i les de tota la casa, evidentment. Nosaltres som la part de Catalunya, la que ens toca, la marcació que ens toca, Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebint la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.